Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 29 d'octubre del 2022. El proper mes de maig hi ha eleccions municipals i ja comencen a aparèixer els primers moviments. És l'època de començar a valorar si els actuals governs municipals ho han fet bé o no, de treballar per mantenir equips que continuïn amb les tasques dels consistoris o bé, si és més oportú, bastir una alternativa. Les circumstàncies són diverses i específiques per a cada poble, però si una cosa està clara és que gran part de la població creu que implicar-se en la política municipal és un mal de cap i que a casa s'hi està molt bé. Cert, és així. No són flors i violes, però si la gent dels pobles no s'implica en la seva gestió, ho faran des de fora i llavors tots seran laments. Els pobles necessiten ser governats per la seva gent i cal que siguem conscients d'això, perquè és la gent dels pobles la que coneix més bé la seva realitat. Aquesta reflexió arriba just quan aquesta setmana l'actual alcalde de Falset, Carlos Brull, ha anunciat que repetirà com a cap de llista d'Independents per Falset. L'entrevistarem en aquest informatiu. A banda, avui també repassarem els premiats en la Guia de Vins de Catalunya 2023 i us presentarem el nou vi solidari que ha impulsat la cooperativa Falset Marçà. Així mateix, també parlarem del Dia del Paisatge que se celebra demà i de l'exposició que es pot visitar al Parc Natural de Montsant sobre les principals troballes arqueològiques que han tingut lloc als jaciments de les Coves del Fem, a Ulldemolins, i de l'Hort de la Boquera, a Margalef. En un dia en què també xerrarem amb la Remei Domènech, directora de la pel·lícula protagonitzada per la gent de Marçà, Màrtius 2021, i que es podrà veure aquest vespre al Teatre L'Artesana. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva de la comarca i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El proper mes de maig hi ha eleccions municipals, i això vol dir que estem en els darrers mesos de la legislatura. És per això que avui tenim amb nosaltres a l'alcalde de Falset, Carlos Brull. Amb ell farem balanç de com ha anat la legislatura i de quins projectes han quedat pendents. També li preguntarem si repetirà com a candidat d'Independents per Falset. Bon dia, Carlos.
Molt bon dia.
Bé, la primera pregunta és òbvia. Repetiràs com a cap de llista d'Independents per Falset a les municipals?
Doncs mira, la setmana passada vam realitzar una assemblea del grup Independents per Falset, en la qual doncs, hi havia gent del grup, gent que forma part de la llista, gent que ha sigut regidor, gent que ha sigut alcalde, i hi havia un grup molt bonic de gent que hem format part en algun moment o altre dels Independents. I llavors allí vam fer aquesta reunió i vam fer el balanç una mica del mandat, el que ens quedava per acabar aquest mandat, i aprofitant per explicar alguns projectes de futur. I amb aquest futur és on jo vaig doncs, mostrar la meva intenció i aprofitar per dir-los que doncs, bueno, seria un honor per mi tornar a encapçalar aquesta llista, la llista dels Independents per Falset, a les eleccions del proper mes de maig del 2023.
Per tant, entenc que l'equip te va dir que sí, no?
Sí,
tot aquest grup de gent.
Es va ratificar, es va dir que sí, i a partir d'aquí vam començar a parlar ja del balanç del mandat que hem tingut.
Val, a banda de tu, de la resta de l'equip que actualment hi ha l'equip de govern de l'Ajuntament, del sector d'Independents per Falset, me vull referir, algú més té intenció de repetir, de continuar?
Sí, jo ara estic parlant també amb els regidors, perquè primer doncs, havíem de deixar clar si jo hi tornaria amb aquest aspecte. Ara comencem a tindre doncs, converses i amb el grup, i bé, hi ha la mostra o la intenció de repetir alguns i algunes que volen repetir i que continuaran treballant pel projecte de Falset.
A nivell personal, com valores aquests 4 anys al capdavant de l'Ajuntament de Falset?
Bueno, a nivell personal, molt personal, jo te diria que ha sigut un creixement també, a nivell doncs, molts àmbits, no? Però una coneixença i un coneixement de realitats molt properes i que a vegades et queden, no les tens present si no estàs vivint una política així de proximitat, i m'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé, és un mandat molt complicat, que hem tingut realment uns anys complexos i que venen uns anys complexos, perquè ens ve també una situació econòmica complicada, però a nivell personal és això, em sento molt a gust amb la feina que estic fent, amb moltes ganes i amb moltes ganes de tornar amb equip i amb projecte, que és el motiu que m'ha fet tornar, no? De dir, doncs mira, tornaré a repetir, per què? Perquè hi ha un projecte. I el projecte es fa doncs, amb això, amb les il·lusions, analitzant, escoltant, sobretot escoltant a la gent també del carrer i escoltant a les reunions de grup, adaptant-se també a les noves dinàmiques i als nous canvis que venen, no? Vull dir, a l'assemblea vam estar parlant i vam parlar, doncs, per exemple, que fa 4 anys ningú parlava de transició ecològica o de transició energètica i ara és a l'ordre del dia, és el primer punt de l'ordre del dia. I això són aquestes adaptacions i que te'n vas, i vas entrant dintre d'aquests mons, vas aprenent cada vegada més i llavors doncs, cada vegada et sentes més preparat i amb més experiència també, no? O sigui que a nivell personal és un creixement també personal, però que és compartit amb tot un equip i amb tot un poble, perquè també m'he sentit molt proper i he intentat estar proper també.
Ara ho deies, no? Han sigut uns anys molt intensos on des de l'Ajuntament s'han fet inversions importants, com per exemple la remodelació de la piscina,
sí.
O també tot el tema que també ara avançaves de que és la transició energètica, no? Plaques solars,
el que és el
canvi de
l'enllumenat, LEDs, el baixar el consum de, també energètic, també doncs, bueno, tota una sèrie de polítiques adreçades a l'estalvi energètic que fa que consumeixis menys, fa que gastem menys i també doncs, ajudem a fer aquest canvi o a mitigar una mica aquest canvi climàtic que tant ens està afectant. I a part d'això, la voluntat també de l'Ajuntament de començar a canviar el que és el seu, o afegir, més que canviar, incorporar al seu parc mòbil doncs, tots aquests cotxes i maquinària doncs, que siguin elèctrics i que vinguin sobretot d'energia neta.
Mm-hmm. A banda d'això, també us heu trobat situacions adverses, com va ser la gestió de la pandèmia o tots els efectes del Filomena, que van ser importants.
Sí, aquí va ser amb la gestió de la pandèmia, va ser, jo crec que bueno, tothom ho recorda, no? Tots, quan dic tothom, dic tot el planeta, perquè va ser una escala mundial. I realment ens va agafar tots molt, molt desprevinguts en moltes coses. Tot i així, la reacció va ser doncs, ficar-nos-hi de cap. Jo recordo la primera reunió que vaig convocar d'urgència a les 8 del matí a l'Ajuntament de Falset, no sé si era un dia 10 o 11 de març, preveient que s'estaven ja començant a aplicar algun tipus de restriccions a locals com podien ser llars de jubilats o altres o escoles o d'altre tipus. I estàvem fent els decrets amb el secretari, que també feia poc que s'havia incorporat, i teníem altres administratius i administratives de l'Ajuntament que estàvem una mica tots no sabíem què estava passant, no? Però bueno, vam funcionar, cada dia els equips de govern ens reuníem telemàticament, cada dia, treballàvem moltíssim, era incansable, era una cosa que no de veritat no te la pots arribar a imaginar, no? Però en el cas doncs, de regidors i amb el meu propi, doncs a les 8:30 estar allà davant de l'ordenador i contestant i trucant i intentant gestionar la pandèmia i gestionar el dia a dia del poble, perquè el dia del poble continua funcionant, no amb els serveis públics a les persones oberts, però sí amb els serveis de subministraments i de neteja, incorporar doncs, la brigada de limpieza amb els EPIs adequats, amb els productes adequats, les mascaretes, i amb tota una sèrie d'incorporacions de que vam tindre que fer i buscar, i quan no hi havia doncs, encara ordenadors pels que no tenien algun tipus de... que no hi hagués bretxa informàtica amb algun nen o nena o alguna família que se'ls va tancar l'escola, pues nosaltres ja vam aconseguir a través de voluntariat tot això, no? Bueno, tot això era fruit de moltes reunions i de moltes hores d'estar debatent sobre el tema i això, i també bueno, amb el fet de tràgic, no? de la residència Les Vinyes, que també és un fet que va ser un fet molt lamentable i que se lamenta molt des de tot el poble i des de l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera.
Uh-huh. A banda, aquesta legislatura també ha quedat marcada una mica per Filomena,
sí.
Bueno, per Filomena, però també vull dir per altres qüestions, com per exemple la proliferació dels macroparcs solars al seu dia, dels projectes, sí. També del tema de la MAT. Com ha acabat tot això?
Sí, bueno, tot això se'ns ajuntava, no? Sortíem d'una situació també del Filomena, que ens havia fet caure un sostre d'una de les indústries, doncs la indústria més important que hi ha aquí a la comarca i al poble, i en la qual com a ajuntament vam tindre que lluitar molt i encapçalar i acompanyar molt doncs als industrials per poder doncs tornar a assegurar aquesta reconstrucció, i així es va ser, i així es va celebrar. I llavors també, bueno, teníem quan estàs en reunions tant amb el Ministeri com amb la Generalitat, com amb comissions i tal, llavors t'arriba també aquests informes, no? En el qual et diuen doncs, que macroparcs fotovoltaics que no acabes d'entendre com poden ficar un parc fotovoltaic de 80 i pico d'hectàrees aquí al terreny, que com t'arriba ja el permís, t'arriba la comunicació de que estan fent un estudi, no? I dius, però com pot ser? Llavors, bueno, et fiques en mans d'experts, d'enginyers i de tècnics i d'enginyers i de tècnics jurídics, en el qual doncs, bueno, comences a treballar per poder frenar o per poder mirar què es pot fer des del municipi per que això no passi i que la gent que està o que té les finques doncs, no es veguin afectades, no? I això va ser la primera tongada. Després va vindre la MAT ja va ser més preocupant també, no? Que 28 torres ens passaven per falset, 28 torres d'un més de 90 i pico metres d'alçada. Són torres gegants, i llavors també ens arriba un 28 de juliol, en la qual la majoria d'ajuntaments estaven o amb recursos humans de vacances o amb pocs efectius. Llavors nosaltres sí que estàvem, jo estava, i a Falset, sempre ho diré, Falset va liderar el moviment que va unir els, no sé si eren 40 i pico pobles amb la primera tongada, que ens vam unir per poder doncs, contractar i preparar unes al·legacions jurídicament que fossin bones i tècnicament que també siguessin doncs, prou bueno, prou amb qualitat per poder doncs, això, per poder presentar aquestes al·legacions a l'empresa i al Ministeri. Encara no hem rebut resposta, i no hem rebut resposta des del Ministeri de Transició Ecològica. Perquè no hem rebut resposta, en principi hauríem de rebre-la ara a finals d'any. Eh? No és que tampoc, però ja potser fa un meset que ja l'hauríem d'haver rebut. Tot i així no pararem. Vull dir, ja amb l'assemblea aquesta també ho vaig dir, liderarem qüestions, si convé, doncs, igual que amb el riu Siurana, doncs, nosaltres també som dels que volem l'aigua al riu, sabem que s'ha de parlar, però també volem que hi hagi un compromís de que l'aigua ha d'anar al riu. Perquè l'aigua, nosaltres per desenvolupar-nos com a comarca també necessitem l'aigua. I amb aquests conflictes, per dir-ho d'una manera, o amb aquestes situacions de desigualtat, doncs segurament nosaltres estarem al davant com no pot ser d'una altra manera, amb la línia d'alta tensió, amb els parcs fotovoltaics de macroparcs fotovoltaics, i segurament ens tocarà lluitar i fer tot tipus d'accions, perquè això... no, això acaba de començar.
Uh-huh. Parlant d'aigua, estem en una situació de sequera, cada dia ja està clar que no plou.
Sí.
Com estan les reserves d'aigua a Falset?
Bueno, Falset vam fer fa el passat.
Perquè vull dir que Falset també és un poble que sempre ha tingut problemes amb l'aigua.
Sí, el que passa és que tenim extraccions d'aigua, vam fer fa 4 anys, crec, 2 extraccions d'aigua. I aquestes dues extraccions d'aigua ens han garantit doncs, poder estar, poder no tindre que fer restriccions. I estem sempre cada dia doncs, vigilant també els nivells, estem vigilant doncs, que tots els pous doncs, tu surti l'aigua, de vegades has de tancar algun pou perquè et surt alguna analítica i has de fer un tancament fins que ja la propera analítica et surt bé. Hi ha una vigilància constant tant del departament com de l'empresa que tenim contractada com dels nostres propis serveis. L'extracció d'aigües, de moment, doncs, hem tingut algun pou que ha estat amb nivells baixos, llavors l'hem tancat perquè es recuperi i l'hem incorporat un altre cop. No farem restriccions de moment, però sí que és, com sempre dic, recomanem l'ús molt responsable dels nostres recursos hídrics. I amb això doncs, intentarem anar passant. En el moment que veguem que hi ha algun tipus de perill, doncs llavors sí que doncs, informaríem, no?, a la població doncs, que hauríem d'aplicar algun tipus de restricció. De moment encara no ho tenim i amb això estem treballant. Volem treballar amb un pla estratègic de l'aigua, en el qual també doncs, ens indiqui també cap on hem d'atacar i quines accions hauríem de fer si ens trobéssim en situacions doncs, de perill o de que no poguéssim garantir el subministrament d'aigua les 24 hores al dia.
Com dèiem, estem a la recta final de la legislatura, les eleccions són al maig. Us han quedat projectes pendents d'executar dels que portàveu o de les idees que teníeu al principi?
Mira, dels 30 accions que portàvem al programa, n'hem fet 25. Això és un 83%. Bueno, tinc els números perquè és una de les coses que vam explicar a l'assemblea i a la reunió. Llavors tenim aquest 83%. Però tot i així, d'aquests 30 que no els hem complert tots i dels 20, n'hem fet 25, segurament n'hi ha que es poden millorar, però n'hem acabat fent 150 d'accions. Tot i els dos anys que hem tingut i tota la situació que hem viscut tant de pandèmia com de temporals. Hem acabat fent 150 accions que pues bueno, són totes aquestes accions que molts que segueixen les nostres xarxes socials, el Facebook o l'Instagram o el Twitter, han pogut veure. Hem pogut veure doncs, que són accions que no portàvem al programa, com pot ser això, la implantació de parc fotovoltaic a l'escola Antoni Vilanova o a la biblioteca, o com pot ser doncs, l'ampliació de les terrasses del Miquel Barceló per poder alliberar també les aceres de i que siguin realment pels vianants, o altres accions que podíem portar, no? que en són diverses, com ara el de la recollida selectiva, aquest avanç que hem fet, aquest pas més cap endavant que hem fet, que he de dir, i aprofito per dir que ho estem fent molt bé, estem fent bé la recollida porta a porta, la recollida selectiva, hem baixat el que és el 60, del 63-64% de rebuig, estem actualment amb dades que fa poc, doncs estem amb un 28% de rebuig, hem augmentat amb les altres fraccions i això és bo. Això vol dir que la gent a casa, al porta a porta de casa, està reciclant. Com bé sabeu, hem tancat o s'ha tancat el que és l'àrea de transferència. L'àrea de transferència no vol dir la deixalleria comarcal funciona amb el seu horari, amb els seus dies que ha de funcionar, però l'àrea de transferència sí, per evitar tot aquest disbauxa que hi havia en aquella zona i amb aquests caixes de containers que el que se tirava de tot. Llavors vam ficar una àrea d'emergència al polígon de les Sorts dels Capellans que està funcionant prou bé. I el consorci està fent un seguiment amb la gent doncs, que no ho està fent bé o el que sí, doncs, està intentant enviar correus per que s'han ficat en contacte amb ells. Bueno, hem fet aquestes 150 accions, entre elles n'hi ha de petites i de grosses i de mitjanes, però que totes són importants per un bon funcionament i perquè tinguem un poble doncs, més per viure'l i per viure-hi.
Val, i ara d'aquí fins a final de mandat i així, quins projectes encara teniu pendents d'executar o de tirar endavant?
Vale, pues mira, d'aquí a final de mandat tenim qüestions pues, com reducció de barreres arquitectòniques, que és un dels temes que ens hem ficat també per a poder que hi hagi aquesta facilitat més per accedir. Llavors canviar, hi ha un tema que a través del Ministeri de Transició Ecològica doncs podem canviar, i Protecció Civil, podem canviar el vehicle dels municipals. a l'arranjament del cementiri, on s'arrangen els carrers, s'arreglen els carrers d'aquí a final de mandat, aquest 1 de novembre encara no, bueno, Tots Sants no estarà, però el proper sí, que s'arregla el que és els carrers, i es fan també uns nínxols nous, uns quartes, que, i per adequar i endreçar una mica tot, també ajardinar-ho. Després tenim, doncs, hem acabat un pla d'acció estratègic de gestió de camins, i comencem aquest pla que s'ha d'aprovar per ple, i ara s'ha acabat de redactar aquest pla estratègic, el començarem a implementar l'any 23 també. I a nivell de comerç, per exemple, doncs, també hem aprovat i ara comencem amb la redacció d'un pla estratègic de comerç, noves campanyes de dinamització comercial, com poden ser també, doncs, l'adhesió a la xarxa de la URB, de l'Emprèn, que és per a difusió, activitats de formació i assessorament, que ja se n'ha fet també juntament amb la Cambra de Comerç. Amb la comunicació, el que també volem fer és una mica d'impuls amb el que és el teleservei. El teleservei ens ha funcionat molt bé tots aquests anys també, inclús aquest any sense haver-hi restriccions, doncs hem retransmès la festa major amb alguns actes. Amb turisme tenim la senyalització de l'espai del Grèfol, però l'espai, la seva flora, amb una ruta que s'ha d'inaugurar, una ruta, doncs, botànica. També tenim una maqueta nova al mirador, que està, com podeu veure, està bastant obsoleta, i també tenim una ruta interurbana nova pel turisme familiar. Aquest projecte ja ha tingut també un ajut econòmic d'uns 61.000 euros a través del LIDER, i tenim fins a l'any 2023, finals del 2023, per a poder, doncs, consolidar-lo, no? I a nivell d'altres serveis i equipaments, pues, millorar el que és el tractament i descalcificació de les aigües, això és un projecte que també tenim, i també adquisició de maquinària nova perquè també la brigada pugui agilitzar també amb les seves feines, i altres. Són tasques com amb, doncs, que, bueno, d'aquí a final de mandat haurem d'acabar i d'anar tancant. També, com a futur, doncs, bueno, com a futur, el que podríem parlar és, doncs, això, que continuarem treballant en projectes com poden ser el desenvolupament econòmic i social de Falset, el que és turisme, el que és comerç, la sostenibilitat i l'eficiència energètica seran primordials, el tema de l'habitatge serà primordial, el tema de l'habitatge és un tema que encara tenim una assignatura pendent. No és que no haguem fet res, estem buscant, hem buscat, hem remenat, però no hem trobat potser la fórmula adequada encara. Llavors també tenim el que parlàvem abans de l'entrevista, no? Un lideratge que volem fer de supramunicipal, no? Amb totes aquelles coses que ens trobem que siguin, doncs, coses que hi hagi un greuge comparatiu o que sigui un tipus de conflicte que ens pugui perjudicar com a territori. Són projectes com el tema de la Falbar. Projecte que el tema de la Falbar és un tema que ha de començar a caminar. Jo crec que a final d'any ja tindrem bones notícies, i per poder, doncs, ja dir, doncs, ja que comencem a fer alguna de les accions, i a partir d'aquí entrarem en un procés d'anar escoltant, com vaig dir a la reunió de poble, però que tenim també clares quines coses s'hi poden fer, què és el que podríem fer. La Diputació treurà a licitar el pla d'usos per poder redactar un pla d'usos i saber què és el que hi volem, i també el projecte executiu. I aquest espai és el projecte, un dels projectes, doncs, estrella també, un dels projectes grans, no? Sense oblidar el dia a dia, que el dia a dia és l'important. Uh-huh. El que passa que és el que hem d'aconseguir sempre, que el dia a dia no ens mengi aquells projectes de futur i aquells projectes tractors, no? Hi ha una sèrie de projectes tractors, com poden ser, doncs, això, el tema habitatge, el tema de les arts escèniques, el tema del centre d'arts escèniques, el tema de la Falbar, que és el tema de, doncs, això, no? D'economia i de desenvolupament econòmic i social. Doncs aquests temes són projectes tractors que arrastraran un munt de projectes, però que no han de fer que ens deixin que aquests projectes ens hem de començar a treballar i no hem de perdre l'il·lusió, i el dia a dia no ha de fer de que ens mengi la capacitat per poder desenvolupar tot aquest tipus de projectes, continuar treballant amb tot això.
Uh-huh. Val, ja ho hem anat comentant una mica durant l'entrevista, no? A nivell comarcal, temes que encara seguim en el mateix debat de sempre, bueno, que és recurrent perquè no s'ha solucionat, bàsicament, el tema del riu Siurana, el tema de l'habitatge que ara esmentaves. A nivell comarcal, Falset també ha de ser una mica la capital.
Sí, Falset fa de capital, Falset és la capital del priorat i Falset ha de ser una capital generosa, que ja ho és. Però tothom ho ha d'entendre igual. Tots ho hem d'entendre igual. I tots hem de ser generosos entre tots. I tots hem de treballar en xarxa. Llavors hem de tindre un lideratge clar. I aquest lideratge clar, doncs, són accions de polítiques que sobretot siguin en benefici de la comunitat i de la nostra comunitat i de la nostra comarca. Llavors, quan dic treballar en xarxa, dic treballar amb els pobles de la nostra comarca i amb més pobles, no? Com molt bé saps, cada 6 o 3 o 4 mesos a vegades ens reunim Gandesa, Falset i Móra d'Ebre per treballar també en xarxa. Pues, bueno, tot el que puguem fer junts, molt millor. Tot el que ens presentem junts, molt millor. I totes les accions polítiques que beneficien a la comarca, si les treballem junts i les consensuem tots junts, molt millor. I si les liderem amb una sola direcció perquè és un benefici per la comarca, pues és això el que demanem, no? Falset capital, però capital generosa, com sempre ha sigut, perquè Falset ha d'entendre que té un territori, que hi ha un territori i que no és la capital també, perquè hi ha tot el que són els serveis administratius i tots els departaments estan aquí, i això fa que la gent tingui que passar per Falset i que tingui que vindre a Falset, i això també ens beneficia molt, i nosaltres hem de ser generosos amb aquests espais també que tenim i amb aquest lideratge que també juntament amb altres pobles doncs tirem endavant, no? Però amb el temps, doncs, exemples molt amb el teatre, amb la biblioteca, amb el camp de futbol, tot això són espais, com són espais locals, són espais municipals que nosaltres fiquem al servei de la comarca, i que tota la comarca pot vindre i disfrutant d'aquests espais també, no? Aquests espais normalment estan, doncs, bueno, al teatre fem una programació estable i nosaltres fem aquesta programació pensant també en comarca i pensant en territoris veïns. Sabem que, per exemple, doncs, el cine és important en la programació de cine, doncs, per què? Perquè hi ha pocs cines i al voltant, has d'anar a Reus. Llavors això també ens obliga a ser cada vegada més exigents i cada vegada també pensar més amb els altres. Vull dir que és la voluntat nostra, amb aquesta voluntat de capital generosa, però que ho han d'entendre tots d'una mateixa forma i d'una mateixa manera.
Uh-huh. I ja per acabar, i pujant un escaló, no? Com veus tot aquest batibull polític que tenim a nivell nacional?
Bueno, jo amb aquest batibull, quan estic com a alcalde i em quedo molt, molt al marge, perquè els reptes que tenim aquí com a poble són majors. Són els reptes importants que tinc, i és així, són els reptes importants que vull dedicar-li el temps, i són els reptes importants que dedico temps, i que no jo sol, sinó amb el meu equip i amb tot l'equip i amb la gent que ho treballem. Tot el batibull, bueno, és política de gran escala, i llavors hi ha molts passadissos, hi ha molts despatxos i hi ha moltes reunions que, bueno, que a vegades, doncs, ens porten amb aquestes situacions, ara una situació de com amb una mica d'inestabilitat, però que ha sigut una resposta ràpida del president. Jo, quan va vindre el president de la Generalitat aquí a Falset, li vaig dir, l'estabilitat amb la que ara estem una mica s'està tenint, doncs porta que els pobles com el nostre puguin realment fer accions també, fer accions polítiques en benefici a la comunitat. Això no vol dir que hem d'apartar segons quins objectius, però que ningú els ha apartat aquests objectius. O sigui, l'objectiu que perseguim de ser un país lliure, ningú l'ha apartat. Jo no entenc que ningú l'hagi apartat. I ningú és millor que ningú perquè cridi més o perquè cridi menys. Tots volem treballar per un mateix objectiu. Jo treballaria per un objectiu de tenir un país lliure, però tampoc vull cremar-ho tot. També vull continuar treballant pel meu poble, treballant perquè la gent dels nostres pobles i dels nostres territoris, pues, puguin desenvolupar els seus projectes vitals. Vam veure una situació de repressió total i absoluta contra els polítics que van tirar endavant aquell procés, que tothom estàvem al seu costat, però realment ells han tingut un desgavell a la seva vida, no? Ells han patit una presó. Jo no entenc situacions com la de la Carme Forcadell, que se la xiuli. No ho puc arribar a entendre. És una persona que ha donat la seva vida per aquest projecte, el projecte de tindre un país lliure, i se l'ha xiulat. Això no es pot arribar a entendre. Aquesta dona ha estat a la presó. No es pot arribar a entendre que ningú de la gent, alcaldes, alcaldesses, que van obrir els seus col·legis sapiguent que podien estar inhabilitats, o tots els consellers i conselleres que van estar en aquell moment, tant els de l'exili com els que estan, han estat a la presó, no se'ls hi pot perdre el respecte. Aquesta gent han començat un procés que potser no serà tan immediat com us havien dit. Aquest és el gran fallo per mi. Potser ens creiem que era més ràpid, però què serà? Algun dia serà. Com? Pues amb consensos, amb diàleg i, clar, nosaltres no tenim, és el que sempre s'ha dit, no? No hi ha un exèrcit, no podem, no, tampoc no és el que busquem, tampoc ningú busca això, no volem això, perquè nosaltres volem viure aixecant-nos cada dia, aixecar la persiana i veure com surt el sol i que no estiguem amenaçats per cap tipus de conflicte. Ara, treballar a nivell institucional de supramunicipals i les institucions aquestes i treballar pel procés és el que s'ha de fer. Com? Bueno, pues jo crec que és la manera que s'està fent és l'adequada, al meu entendre és l'adequada. Però bueno, això és una opinió ja meva personal, eh? Però ja que em deies tot aquest desgavell, nosaltres ens preocupem pel nostre poble, pels projectes i pels reptes que tenim de futur, que són molts, i que són uns projectes que crec que seran transformadors d'aquí a uns anys, aquests projectes que engegarem i que volem engegar, perquè en tenim moltes ganes i en tenim molta il·lusió.
Bé, doncs, moltes gràcies, Carlos. Seguirem en contacte perquè, si bé ja estem amb la mirada posada a les eleccions, encara queden uns quants mesos. Per tant, gràcies per haver vingut, gràcies per explicar-nos el vostre projecte, el teu projecte, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Sí, sobretot és el nostre projecte, que és el projecte per Falset i el projecte de tots. Gràcies.
La cooperativa agrícola Falset Marçà ha posat a la venda un nou vi solidari, els beneficis del qual aniran destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual que atén el taller Baixcamp. La col·laboració entre les dues entitats va començar ja fa més de 5 anys amb els objectius, per una banda, de mantenir productives finques de la zona protegint l'entorn paisatgístic de la comarca, mantenir la collita de raïm i, per tant, la producció del celler, i, per altra banda, oferir llocs de treball per persones amb discapacitat i altres col·lectius amb risc d'exclusió. Aquesta proposta solidària es diferencia d'altres iniciatives similars perquè en el procés d'elaboració del vi hi participen persones amb discapacitat que treballen pel taller Baixcamp i que segueixen mantenint productives vinyes dels socis de la cooperativa que no tenien continuïtat generacional. Els beneficis obtinguts amb aquesta campanya es destinaran a l'adquisició d'ajudes tècniques, elements d'ús quotidià que s'han adaptat per facilitar les activitats habituals que de vegades es converteixen en tot un repte per a les persones amb discapacitat. La Guia de Vins de Catalunya va donar a conèixer aquest dilluns els millors vins de l'edició del 2023. El Turó d'en Mota 2008 de Recaredo és el millor vi d'aquesta 15a edició de la guia, impulsada per Sílvia Naranjo i Jordi Alcover. Les D.O. Montsant i D.O. Priorat també han recollit un bon pessic de reconeixements. Sense anar més lluny, Escaladei Masdeu 2017 de la D.O. Priorat va ser considerat el millor vi negre i millor vi de Garnatxa Negra 2023. L'Instabile Rosae Rosa Claret 2020 del celler Vins Nus es va endur el premi al millor vi rosat, mentre que el Memòries del Priorat de Costers del Priorat va ser considerat el millor vi ranci. Mans de Samsó 2020 de Vinyes d'en Gabriel va rebre el premi a millor vi de Carinyana Negra, mentre que les Manyes 2019 de Terroir al Límit va ser el millor vi de Garnatxa Peluda. Terroir al Límit també va rebre el premi al millor vi de cupatge blanc tradicional pel Pedra de Guix 2019. El Premi La Guia 2023 a la millor puntuació mitjana va ser per al celler Comunica de la D.O. Montsant. I finalment, Rita Nogueroles de Vinyes Domènec va rebre un dels premis Trajectòria La Guia 2023. Demà diumenge té lloc a la Cartoixa d'Escaladei la quarta edició del Dia del Paisatge, una jornada que des del 2017 s'ha celebrat amb l'objectiu de ser un espai obert a tothom i de trobada i intercanvi entre persones que integren els diversos fòrums sectorials que són coordinats per la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat. Així doncs, en una primera part tindrà lloc una posada en comú dels fòrums sectorials. Es compartirà tota la feina que s'ha fet des del Fòrum de Turisme, el Fòrum Agrari, el d'Ensenyament i el de Cultura. Les preguntes i debats seran moderats per Itziar González. Posteriorment hi haurà la presentació de dos llibres. En primer lloc es presentarà Priorat, el gran allunyament, d'Hervé Siú i Anaïs Budot. A continuació serà el torn de L'altre món rural, un llibre plural de diversos autors i coordinat per Rosa Cerarols i Joan Noguer. El Dia del Paisatge acabarà amb un vermut al Jardí de la Cartoixa, on s'hi pot veure aquests dies l'exposició Habitar. El Parc Natural de Montsant acull fins a finals d'any una exposició sobre les principals troballes dels equips de recerca dels jaciments de les Coves del Fem a Ulldemolins i de l'Hort de la Boquera a Margalef. Arqueologia a Montsant, de les darreres poblacions caçadores-recolectores a l'inici de l'agricultura, és una exposició itinerant que presenta tota la informació de la recerca prehistòrica dins i al voltant del parc, així com els resultats més destacats. L'exposició s'estructura sobre un total de 12 plafons explicatius, a més de dos murals d'il·lustració que recreen escenes de la vida quotidiana d'un i d'altre jaciment, en els quals s'hi explica el registre arqueològic de Montsant i el seu patrimoni, el passat i present de la investigació en l'estudi de la prehistòria i els resultats que s'han obtingut per a la reconstrucció d'aquesta fascinant etapa de la història humana. Aquests plafons s'acompanyen de reproduccions i rèpliques fidedignes del material més destacat recuperat durant anys d'intervenció arqueològica, així com de vídeos explicatius sobre les tasques de camp i de laboratori en els jaciments de les Coves del Fem i de l'Hort de la Boquera. Després de passar tota la tardor a la seu del Parc Natural de Montsant, està previst que l'exposició itineri i visiti durant el 2023 les poblacions de Margalef i Ulldemolins. Aquest dissabte 29 d'octubre es presenta al Teatre L'Artesana de Falset la pel·lícula Màrtius 2022. La cinta està protagonitzada per la gent de Marçà i és una esbojarrada comèdia d'embolics que ha escrit i dirigit la Remei Domènech. Aquí tenim avui aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Falset. Bon dia, Remei.
Bon dia, Manel.
Comencem pel començament. Expliquem-nos una mica d'on surt la idea de fer aquesta pel·lícula.
Mira, t'explico. A l'any 2020... vaig passar la temporada molt dolenta, vaig estar malalta i tal, i una de les coses que em va fer il·lusió va ser començar a escriure en guió. Val? I llavors, entre quimioteràpia i quimioteràpia, anava escrivint un guió, o sigui que imagineu-vos el que sortirà d'aquí. Però bueno, em va fer il·lusió i em van agafar ganes doncs, de riure i de viure, bàsicament. I llavors la idea va sortir d'aquí. Val? És una xorrada, però va sortir d'aquí. Mm-hmm.
És una pel·lícula, és a dir, normalment estem aquí als nostres pobles, no? Estem acostumats més a fer obres de teatre. Per què una pel·lícula? Si una obra de teatre també és més fàcil de fer, no? A nivell logístic.
Sí, sí. A veure, a Marçà han fet obres de teatre, han fet playbacks, han fet Escala Nif, han fet de tot. I llavors era per fer una cosa diferent, perquè era una cosa que no havíem provat. Llavors, sempre que fem obres de teatre, costa molt que la gent vingui a assajar. Costa molt. Quan no falta un, falta l'altre. I vaig pensar, si fem una pel·lícula i ho gravem, no es podran escapar. El que estarà gravat, estarà gravat. I penso jo, bueno, me pensava que seria molt més fàcil. Que no ha sigut així.
Sí, no ha sigut així. I ara explica'ns per què no ha sigut així.
Saps què passa? Que quan, sempre que han fet obres hi ha hagut gent que m'ha dit si mai tornes a fer alguna cosa o si mai fas un playback o el que sigui, jo vull sortir. I llavors vaig anar fent la llista de tots els que em van dir que volien sortir. La Cartera, lo Benet, la Regina, lo Josep Maria Montaner, lo Campe, bueno, tots. I al final érem uns 70. I llavors, clar, gravar 70 persones costa moltíssim. Perquè un dia un treballa, un dia l'altre no pot, un dia l'altre té el Covid, gravant temps de Covid és una bogeria. Vull dir que no sé ni com mos ho han fet, però més o menys algo ha sortit.
Vale.
Saps?
Perquè ara ho deies, no? Vull dir, al final tots sou gent de Marçà, gent amateur, que no
total.
Sou professionals i que, bueno, que al final s'ho prestat tots a fer una pel·lícula, bueno, és una cosa que al final també fa molt poble, no?
Sí, 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 no, i a veure, la veritat és que la gent des del primer moment, moltíssimes ganes i pobres, és que han cregut moltíssim, o sigui, més que els nens de l'escola. Jo no tinc ni idea de fer pel·lícules, però els hi deia, pobres, per aquí, dieu això, deien això, dieu allò, o sigui, que s'han portat, i d'aquí els agraeixo a tots els meus actors i actrius, que s'han portat molt bé i que estic molt contenta.
Val. I com s'ho heu fet això, doncs, per produir la pel·lícula, no? El rodatge, tota la logística de gravar, crec que vau anar un dia a Miravet també,
sí,
no?
Sí,
si no
m'equivoco. Sí. O sigui, hem gravat escenes a diferents llocs, no? Els llocs de Marçà, que són públics, no és problema, perquè no calia demanar permís a ningú per anar a la punta, per exemple, a gravar, no? Però clar, el restaurant Les Agulles, lo Ferran també sempre ha tingut una disponibilitat absoluta per deixar-nos lo local, per anar a gravar quan no hi havia gent. però per Miravet vam haver de demanar a l'església, perquè hi havia un casament, perquè vaig estar demanant a les esglésies de tot arreu i tothom me deia que no, perquè volen enviar el guió al bisbat, vaig pensar, els del bisbat s'esgarrifaran quan llegeixin això, bueno, que no passa res de l'altre món, però ja bueno, passen cosetes i dic, no mos ho deixaran. Llavors vaig a Miravet, vaig contactar gràcies a mossèn Emilio, que és l'antic mossèn que havia a Marçà. Llavors el mossèn em va dir, mira, a Miravet hi ha una església que està alliberada del bisbat. Pregunteu i ja ho veuràs com te'l deixaran. I sí, l'alcalde de Miravet mos va deixar a l'església, que hi fan coses municipals, hi fan concerts, hi fan, bueno, teatres i coses d'aquestes, i mos va anar de meravella. Llavors un dia vam anar a gravar a Miravet, un altre dia vam anar a gravar a Horta de Sant Joan, que hi tinc un amic que té un parc d'aquests que saltes amb les cordes i... Com se diuen aquests parcs?
Bueno, un parc d'aquests com d'aventura, no? Una mica,
sí,
no?
Sí,
de tirolines...
De tirolines i sí, bueno, no em ve el cap. Bueno, és igual. I llavors un dia vam anar a Horta i l'escena d'Horta realment és molt divertida perquè un dels protagonistes és el Benet, que suposo que tots ho coneixeu. Hola, Benet!
Sí, és bastant conegut, vale. I popular.
Doncs el Benet té vertigen, però no m'ho havia dit. I llavors vam anar a Horta, se va posar l'arnès per saltar i tot, i quan estava a punt de saltar li va agafar com un atac de pànic, no? I mos pensàvem que no saltaria, i finalment va saltar. Llavors, clar, això va quedar tot gravat, lo d'abans, lo salt i el de després, i és curiós la reacció, quasi mos mata tots, però bueno, doncs està tot enregistrat i podreu veure-ho el dissabte.
Friso per veure-ho.
Frisa.
Vale, Remei, ara explica'ns una mica de què va la pel·lícula Martius 2021.
Sí,
explica'ns una mica l'argument.
Sí. No vaig entrar ni en temes polítics ni en temes socials. Simplement és un culebrot, com aquests culebrots que surten de Colombianos o Café con aroma de mujer, però doncs una mica més tipus marcelenc. Vale? Llavors és un noi fadrí de 40 anys que viu al poble i que uns pares, que són una parella de gais, doncs volen estar tranquils i lliures a casa i els hi molesta. A veure, la veritat, 40 anys amb ells, doncs estan farts. I llavors veuen un dia un programa de la tele que vindria a ser el que és el First Dates, i l'apunten. Ell no està gaire decidit perquè és una mica apocat, i l'apunten. D'altra banda, el Benet és el pare també de la Maria Concepció passa el mateix per on dona, veuen el programa i l'apunten. I llavors allí, clar, floreix l'amor i floreix tot i no us puc explicar res més perquè realment doncs passen coses que... inesperades.
Esgarrifat, estic.
Sí.
Val.
Sí.
Vau presentar la pel·lícula a Marçà per Festa Major.
Sí.
Ara arriba Falset i esteu contents?
Home, i tant, vam fer ple, no? Vam fer dues sessions a Marçà, el que passa que vam tindre molta calor, però amb el temps és amb l'únic que no hi podem fer res, i a l'exterior ja vam dir que no ho faríem mai més, perquè alguna vegada que hem fet alguna cosa a l'exterior sempre ha plogut, i llavors, clar, és un merder, perquè, clar, un diluvi universal al mig d'una obra així se te'n va tot en l'aire, i res, ho vam fer a dintre, va anar molt bé, va vindre moltíssima gent, va agradar. El que passa que ara tenim ganes de fer-ho a l'artesana pel tema de la visió i del so, perquè no és el mateix veure-ho amb una pantalla més petita i amb un so doncs, més justet, que no veure-ho a l'artesana, com si veiessis allí una gran pel·lícula, i tenim moltes ganes.
I teniu previst projectar-la en altres llocs o...?
A veure, de moment no ens han llogat, però des d'aquí m'anuncio que qui vulgui venim al poble que sigui a passar-la. Val? Abans de penjar-la al YouTube. O sigui, doncs esperem una miqueta per penjar-la perquè la volem passar una mica més. Val?
Val, doncs queda clar. Alguns apuntem la cosa, també.
Sí.
I doncs res, Remei, moltes gràcies per haver volgut passar per aquí, per la ràdio. Tenim moltes ganes de veure la pel·lícula, ara més, encara. I una abraçada i que vagi tot molt bé.
Perfecte, només una coseta. Voldria agrair al Joaquín Ruiz, que és el que ens ha gravat, que ho ha fet, bueno, amb moltes ganes des del primer moment i amb molta il·lusió, i que primer, clar, érem tots novells, no en teníem ni idea, i a poc també s'han anat posant les piles, i realment de les primeres a les últimes gravacions de la pel·lícula es nota moltíssim, i que no res, doncs gràcies, Joaquim.
Doncs queda dit, moltes gràcies, Remei, i fins la propera.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Falset Esportiu va sumar una nova derrota en perdre per 4-2 al camp de l'Icomar. En el primer temps, els falsetans van encaixar un 0-3 que els va posar les coses molt difícils.
A la segona part, Licomar va fer el quart i ampliava l'avantatge. Va ser llavors quan una tímida reacció de l'equip prioratí va aconseguir retallar distàncies gràcies als dos gols d'Oriol Roig. El Porrera va perdre de nou i segueix sense puntuar després de 6 jornades. Els prioratins no van tenir opció davant d'un Bonavista que va marxar de Porrera amb un 0-3 al marcador i els 3 punts. D'aquesta manera, el Porrera continua cué encara sense puntuar i el Falset és 14è amb 4 punts. En la propera jornada, el Porrera visita el camp de Licomar, mentre que el Falset rep la Selva al Nou Domènec Aragonès. Els dos partits tindran lloc avui a les 5. Victòria per als juvenils del Falset, que es van imposar per 4-3 davant de la Pastoreta. En un partit força disputat pels falsetans, van marcar Hassan Bouaca, Arnau Mallafré, Àlex i Adrià Pérez. Així doncs, els nois de la capital del Priorat escalen fins a la 6a posició a la classificació amb 6 punts. Demà, a les 5, els juvenils reben la Unió Astorga. En futbol sala, el Priorat Nord va encaixar la segona derrota consecutiva, en aquest cas per 2-3 contra l'Aula Esport de Reus. Els de Cornudella van aconseguir empatar el partit en dues ocasions gràcies a Poit Kikierka i Oriol Espasa, però finalment el rival va aconseguir avançar-se de nou i emportar-se els 3 punts del pavelló cornudellenc. Amb dues derrotes en dues jornades, el Priorat Nord és 7è, encara sense puntuar. Demà a les 6, l'equip prioratí visita la pista del Castell d'Or Vila-Rodona. A segona catalana, el Guiamets Futbol Sala va aconseguir un empat després de remuntar el 0-2 amb el que s'havia avançat l'Ascó. En els últims moments del partit, el Guiamets va reaccionar i va aconseguir esgarrapar un punt gràcies als gols d'Arnau Domènech i Oriol Pena. El Capçanes, per la seva banda, va perdre per 4-2 a casa davant del Botarell. Després de dues jornades, els capçanencs encara no saben el que és la victòria i segueixen sense puntuar. Amb aquests resultats, el Guiamets és quart a la classificació amb 4 punts, mentre que el Capçanes cau fins l'última posició de la taula. Aquesta setmana torna a la competició el Marroig, que rep avui a les 6 a l'Ascó, mentre que el Guiamets jugarà a 6:45 a la pista del Botarell. I en futbol sala femení, el Capçanes va golejar per 9-1 a l'Amposta Sub-23. Mireia Ferrando i Eulàlia Gil, amb un hat-trick cadascuna, Sara Caballero i Montse Ferrer, van ser les golejadores d'un Capçanes que és 5è a la classificació. El fins ara líder, el Priorat Nord, va perdre per la mínima a la pista del Vila-Rodona i és 7è a la classificació amb 3 punts. En aquesta jornada, el Priorat Nord juga a casa davant del Montblanc avui a les 5 i el Capçanes visita demà la pista de l'Experience Amposta. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana absolutament monòtona, amb molt poques variacions, tan sols s'han produït variacions en l'estat dels núvols i també amb la presència de pols d'alçada que intervolien l'ambient. Una situació, doncs, que no ens ha donat cap més incidència meteorològica i el més destacat és que les temperatures han anat pujant fins al punt que en alguns llocs de la nostra comarca han arribat a superar els 30 graus. I aquest cap de setmana, aquest llarg cap de setmana, la situació es presenta en grans trets bastant estable, no hi haurà incidències importants, si bé s'iniciarà una davallada gradual de la temperatura, no massa forta, però sí que s'aniran acostant a poc a poc a nivells més normals per l'època de l'any en què ens trobem. Pel dilluns possiblement ens afectarà una pertorbació que ens portaria alguna pluja i també accentuaria la baixada de les temperatures. En definitiva, sembla ser que la monotonia encara continuarà bona part del cap de setmana, excepte en el dilluns, que tindríem un petit canvi. I encara en efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1958, un aiguat deixava a la ciutat de Xàtiva 370 litres per metre quadrat.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.